Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Jornada de protesta avui en suport al poble palestí que s'ha traduït bàsicament en talls de trànsit. Ja el punt de partida feia preveure un seguiment irregular perquè pels sindicats petits com la CGT la convocatòria és de vaga general, però per als majoritaris com Comissions Obreres i la UGT la protesta es limitava a aturades parcials. En tot cas, i segons xifres encara provisionals, el seguiment hauria estat discret. Sí que s'ha notat, com dèiem, a les carreteres. Diverses mobilitzacions han tallat el trànsit, per exemple, a la Ronda Litoral a Barcelona, a la C25 a Manresa o a la C17 a Vic. Equip viari, Txell Garriga, queden incidències encara a aquesta hora per les protestes en algun punt?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix a les carreteres no. Fa tot just uns 5 minuts que s'ha aixecat el tall a la Nacional 2 a Mataró, que tallava la via en els dos sentits i que era el darrer que ens quedava actiu. Queden, això sí, afectacions al transport públic. Per manifestants, a la via està interrompuda la circulació de trens de mitja distància de l'R1 i l'RG1 entre Girona i Celrà.
Ara hi ha talls de trànsit, com sentíem, ferroviari, però pel que fa al transport públic, al funcionament d'aquest transport, la vaga pràcticament no s'ha notat. Més enllà de la desena de trens que Renfe ha suprimit, la companyia assegura que pràcticament s'ha donat el mateix servei que un dia normal. S'havien decretat uns mínims del 66% per als transports públics, però sí que ha passat que molts usuaris no se'n refiaven del seu compliment i han preferit agafar el seu cotxe, per la qual cosa les carreteres han anat més plenes que de costum. Tradició pràctica de tot això. Ferrocarrils de la Generalitat ha caigut un 20%, amb menys de passatgers, i té a veure un 5% menys. De seguida hi posarem la lupa per prendre la temperatura a aquestes mobilitzacions, que també s'han notat a l'ensenyament, que ja miren cap a la manifestació general d'aquesta tarda a les 6 a l'estació de Sants.
S'ha plantejat una vaga més combativa, s'aguantaran els piquets tota la tarda i no es deixarà passar ningú, volem aturar-ho tot.
Catalunya al dia.
I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Hem d'estar ara pendents d'una fuita de gas que s'ha detectat al carrer Natzaret de l'Hospitalet de Llobregat, que ha obligat a desallotjar diversos veïns i una escola al barri de Santa Eulàlia.
Efectivament, notícia de fa poca estona. Més enllà dels immobles directament afectats, els bombers també han ordenat el confinament i desallotjament de pisos de les zones pròximes, com deies, l'escola Prat de la Manta i també un restaurant proper. No hi ha constància de persones afectades per la fuita.
Tornarem a ser a l'Ebre, que sembla que comença a recuperar la normalitat, si més no pel que fa a les classes, a les escoles.
Tot i això, els bombers continuen netejant carrers i la feina ara s'acumula, sobretot a les zones disseminades d'Amposta.
Avui també torna a ser notícia el contagi de la dermatosi nodular de les vaques.
Se n'han detectat 4 casos més en la mateixa zona de l'Alt Empordà i el col·lectiu Ramaderes de Catalunya demana que no se sacrifiquin tots els animals de les granges afectades.
El que demanem és que arribi la vacuna i que, en el cas de que sortís un positiu, se sacrifiqui aquell animal o s'aïlli o es faci un altre protocol.
I és que, per exemple, una de les granges afectades té més de 500.000 de caps de bestiar, però només 7 animals malalts. Parlarem de vaques, però també dels silurs gegantins que neten pel Segre.
Una espècie invasora de peix que s'ha anat multiplicant per tot Catalunya i suposa un perill greu per l'ecosistema.
És inevitable que estar en el riu plagat de silurs no te'n pico cap, perquè s'ho menja pràcticament tot.
Ell és l'Edgar, un pescador aficionat que va pescar un silur de 2 metres i 12 centímetres. Una barbaritat. I pel que fa al temps, Francesc Maurici, si fa no fa com ahir o hi ha canvis?
Doncs bona tarda. Si fa o no fa com ahir, aquesta irregularitat de ruixats i algunes tronades aquesta tarda, potser no tan nombrosos ni tan freqüents com ahir, preferentment en zones interiors, altre cop a centrals del Prepirineu o fins i tot també del prelitoral més o menys central. A la zona amb menys probabilitat, el Pla de Lleida, Costa Brava Nord, amb més sol que no pas núvols i la temperatura estable. Això sí, advertir que allà on descarregui, com ja va passar ahir, poden caure bastants litres en poca estona.
I els esports d'avui, Arnau Caral, què explicarem?
Doncs avui estarem molt pendents de la renovació del blaugrana Frenkie de Jong, que s'ha d'oficialitzar en un acte que comença d'aquí a pocs minuts. Aprofundirem en la semifinal de la Copa Federació entre l'Atlètic Lleida i l'Ourense i pararem atenció a l'última hora de l'Uni Girona, que avui juga la segona jornada de l'Eurolliga contra el vigent campió de la competició. A la demarcació de Tarragona ens centrarem en hoquei patins i dedicarem uns minuts a repassar les victòries del Reus i el Calafell.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
I 5 minuts, comencem, doncs, jornada de protestes en suport al poble palestí amb aturades parcials a les empreses i una vaga convocada de 24 hores que, on s'està notant de debò, és al carrer. A aquesta hora, la gran mobilització és al centre de Barcelona. Els centenars de persones que havien arribat a Plaça Espanya provinents de la Ronda Litoral s'estan movent ara cap a l'estació de Sants i la circulació es va tallant a mesura que avança aquesta marxa, òbviament. Malgrat l'alto al foc a Gaza, treballadors i estudiants defensen que s'ha de continuar pressionant totes les institucions per garantir la pau i també reclamen al govern espanyol que trenqui totes les relacions amb l'estat d'Israel. A la Plaça Espanya hi tenim una unitat mòbil amb en David Mendoza i amb en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. El punt neuràlgic d'aquesta mobilització ara és la confluència del carrer Tarragona amb Aragó, que és on conflueixen dues columnes, la que ve de Plaça d'Espanya, que és la que ha pujat pel paral·lel després d'haver tallat la Ronda Litoral des de primera hora, amb la que ha sortit a mig matí des de Plaça Universitat. La intenció, segons els convocants, és bloquejar els accessos de l'estació de Sants sense baixar a les vies. Fins ara, les mobilitzacions s'han fet sense incidents. Això és el que ens han dit alguns dels participants.
Tot i que s'ha materialitzat feliçment un alto al foc, la violència continua, l'ocupació colonial de Palestina continua. L'únic que ens queda és seguir mobilitzar-nos i seguir fent pressió als nostres propis governs, que són còmplices de l'acció criminal d'Israel.
Porque este acuerdo no tiene mucha fuerza, ya lo han infringido y han muerto ya palestinos.
I haurem de continuar lluitant perquè queda un procés molt llarg, perquè la justícia és el que s'ha de reclamar ara.
Entre les reivindicacions, un embargament d'armes a Israel, la ruptura de totes les relacions amb aquest país, el suport a les causes judicials internacionals contra Israel i sancions a empreses que hi mantinguin vincles comercials. David Caño, portaveu de la Intersindical Alternativa de Catalunya.
Hem de continuar pressionant a l'estat espanyol perquè continuï trencant totes les relacions comercials, econòmiques, culturals amb l'estat d'Israel fins que no es trobi una solució política al conflicte palestí i el poble palestí pugui esdevenir finalment lliure.
Pel que fa al transport públic, l'hora punta del matí s'ha superat sense massa afectacions. Renfe ha suprimit 15 trens, només dos han incomplert els serveis mínims i pel que fa a ferrocarrils de la Generalitat i busos i metros de TMB pràcticament han donat el servei habitual.
Molt bé, doncs gràcies, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
I a diferència del carrer La Vaga, no s'ha notat tampoc o gairebé gens als centres de treball. Entre els funcionaris, el seguiment ha estat baixíssim, per exemple. Els sindicats s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per reclamar una resposta ferma de les institucions comunitàries que garanteixi la pau a Gaza. Aquesta Comissió Europea, la seu de la Comissió Europea a Barcelona, és al Passeig de Gràcia. Ho ha seguit la Mireia Salam.
Bon dia. La vaga general convocada per sindicats minoritaris i les aturades als centres de treball han tingut poca afectació a les empreses, però centenars de persones convocades per Comissions Obreres i UGT s'han manifestat pel centre de Barcelona fins a la seu de la Comissió Europea, on han entregat un manifest per reclamar més mà dura contra Israel. Reclamen la fi del genocidi a Gaza i una resposta ferma de les institucions europees amb embargament real d'armes i sancions a l'estat hebreu. Belén López és la líder de Comissions Obreres a Catalunya.
Demanem a les institucions que prenguin les mesures necessàries perquè trenquin les relacions amb Israel i obliguin a que la pau sigui duradera. I sobretot és molt important que avui la classe treballadora no sortim només en solidaritat del poble palestí, sortim en defensa de la democràcia i per denunciar la deriva autoritària que està prenent tot el món.
Des de l'UGT, Camil Ros fa una crida a mobilitzar-se malgrat l'alto el foc.
La mobilització avui segueix tenint sentit. Segueix tenint sentit perquè si el Trump i el Netanyahu han acabat signant aquest alto el foc, no és perquè hagin canviat d'opinió, sinó és perquè la pressió internacional des dels estats que van plantar a l'Assemblea de les Nacions Unides, a l'estat d'Israel, a les mobilitzacions que hi ha hagut pel carrer, al paper de la flotilla...
Els sindicats s'han manifestat conjuntament pel Passeig de Gràcia des de la plaça Catalunya amb consignes com Israel assassina, Europa patrocina o Netanyahu assassí.
Poc més de 5 minuts, un quart de dues, seguiment baixíssim també per part del sector educatiu d'aquesta jornada de vaga a favor de Palestina convocada pels sindicats. Segons les primeres dades facilitades pel Departament d'Educació, menys d'un 1% dels professionals dels centres educatius la secunden, segons la informació que s'ha facilitat per un 3% dels centres. En canvi, la afectació a les universitats públiques és una altra cosa. Aquí es fa notar més, encara que també és desigual. Sara Cañete, bon dia.
Sí, hola, bon dia. La Universitat Autònoma de Barcelona i la UB, els dos campus més grans, són les que s'han vist més afectades. A la Universitat de Barcelona s'han tancat 7 edificis i l'activitat s'ha suspès a 5 facultats més, mentre que a la Universitat Autònoma de Barcelona aquest matí nombrosos piquets ja han dificultat l'accés al campus, on l'activitat aquest matí és mínima. La Universitat Pompeu Fabra diu que a primera hora s'han fet el 78% de les classes previstes i que no s'ha tancat cap facultat. A la Universitat Politècnica de Catalunya diuen que l'activitat s'ha mantingut amb normalitat, mentre que a la Universitat de Girona el seguiment ha estat desigual. A Medicina s'han anul·lat el 25% de les classes, mentre que a la Facultat de Lletres s'han suspès totes.
I més enllà de l'activitat a les aules, mig miler d'estudiants es manifesten pel centre de Barcelona enmig de la vaga pro-Palestina convocada avui. I seguint tu, hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel. Sí, mira, ara mateix a Barcelona, al centre, tenim, diguem, tres grups. El primer grup, que és el que, on hi ha el Joan Garcia, que està, és el que venia de la Ronda Litoral i que anava cap a la plaça Espanya i que es dirigeix cap a l'estació de Sants. Un altre grup que ha sortit al migdia, a les 12, de la plaça Universitat. I jo sóc en un tercer grup que, diguem que ha fet la funció de cotxe escombra, perquè hi havia molts estudiants que no han arribat a temps a aquesta concentració per fer la marxa a la plaça Universitat al migdia i s'han trobat, doncs, ben un mig miler ben bo allà a la plaça Universitat. Després d'una bona concentració i de fer una assemblea, han decidit posar-se en marxa i unir-se a aquestes dues altres manifestacions que on acabaran confluint tots plegats. I estem en marxa, hem pujat pel carrer per la Gran Via, ens han desviat els Mossos d'Esquadra que ens anaven barrant el pas perquè els cotxes ens venien de cara, i aquí tenim un dels estudiants. Bon dia, com et dius?
Jaume.
Què estudies?
Biomedicina.
Fas vaga avui?
Avui sí, faig vaga.
Per què?
Perquè estem aquí en representació de ser del poble palestí, perquè el que està passant a Gaza no és una guerra, és un genocidi, i davant del silenci dels governs europeus crec que és necessari sortir als carrers aquest dia.
Tu com et dius?
Jo, Maria, també estudio Biomedicina a la UB, com el Jaume, i hem vingut aquí bàsicament perquè si nosaltres no protestem, ja hem vist que els polítics no faran res i necessitem reclamar els drets humans de la gent que viu a Gaza i, bueno, a tota Palestina en general.
Moltes gràcies, nois. Estem caminant a pas ràpid i a punt de confluir al carrer Tarragona amb aquestes altres dues concentracions. Aquesta, doncs, més esporàdica, sense una planificació, però que ha reeixit i que ha plegat molta gent que s'hi ha anat afegint durant el trajecte.
Doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Tot això va confluint cap a l'estació de Sants, on aquesta tarda, a les 6, hi ha convocat aquesta manifestació unitària. I Barcelona és un focus de les protestes, però també n'hi ha altres llocs. A Girona, per exemple, un grup de manifestants protesten amb motiu de la vaga general per Palestina. Han tallat durant una estona les vies de l'estació de Renfe, però sembla que és un tall que ara ja s'hauria aixecat. Anem, doncs, cap allà. Girona, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, s'ha aixecat aquest tall, però hi ha hagut aproximadament un centenar de persones assegudes a les vies 3/4 d'hora. La majoria, gent jove, cridant consignes a favor de Palestina. Una iniciativa que venia d'una concentració que ha començat a 11:45 del migdia a la plaça del Vi, d'un piquet de vaga. Han vingut en manifestació caminant pel centre de Girona fins aquí, fins a l'estació. Com deies, fa uns minuts que han aixecat aquest tall. Convoquen tothom a 6:45 a la plaça de la Independència de Girona. Per tant, d'aquí marxen ara bé. La línia R11 no ha tornat pas a la normalitat. De fet, fa una hora que no hi veiem passar ni un tren. Què ha passat més aquí a Girona? Doncs al matí, 11:15, la UGT i Comissions han convocat una concentració davant de la seu de la Generalitat. Maxi Rica, portaveu de la UGT, explicava el perquè.
És veritat que fa dos dies han signat un acord de pau que teòricament diuen que això subsana tota la situació del poble palestí. Per nosaltres és un acord fake. És un acord que realment l'únic que fa és defensar els interessos colonialistes.
A aquesta concentració del matí, que ha acabat aproximadament cap a les 11:10, hi havia l'alcalde de Girona, Lluc Salillas, i membres del govern local de Guanyem i d'Esquerra. I aquí al matí, pel que fa a les universitats, també hi ha hagut seguiment, en aquest cas, a la Universitat de Girona, més seguiment d'aquesta vaga a les facultats de Lletres i Educació que no pas a la de Dret.
Gràcies, Laia Claret. Bon dia.
Bon dia.
I a Mataró, més d'un centenar de persones han tallat a mig matí la carretera Nacional 2 a l'altura de la capital del Maresme.
Molts d'ells són joves que a primera hora del matí han fet un recorregut per diversos instituts de la capital i que s'han concentrat finalment al tall de la via. davant de l'estació de Rodalies, els manifestants han llegit un manifest on han qualificat l'anunci d'alt el foc de cortina de fum. També critiquen que els sindicats majoritaris només facin aturades parcials, ja que consideren que això afavoreix la desmobilització.
I també a Lleida aquest matí hi ha hagut diverses concentracions. Aquesta hora una manifestació recorre el centre de la ciutat. Ho està seguint en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Estel. Doncs aquí hi ha un centenar, més d'un centenar de persones que estan recorrent des del migdia la zona alta de Lleida. Ara mateix recorren la Rambla d'Aragó, venen de la plaça Ricard Viñas, on prèviament hi ha hagut una concentració. Després han anat tallant, com ara, de forma intermitent els carrers d'aquesta zona alta de Lleida i sota l'atenta mirada d'un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra, tot i que no hi ha hagut cap incident. Els piquets informatius de tant en tant entren en algun gran supermercat per informar d'aquesta vaga. Hem de dir que aquest matí també hi ha hagut un altre piquet informatiu amb una trentena de persones que han entrat a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida. En aquest cas han recorregut els passadissos i també la biblioteca, igual que la Biblioteca Pública de Lleida. I també hi ha hagut una concentració convocada per UGT i Comissions Obreres a la plaça Paeria de Lleida. Però els incidents o la tensió que s'ha viscut aquest matí ha estat sobretot al Carrefour de Lleida, on una quarantena de persones han bloquejat l'entrada al gran supermercat. Amb nosaltres, la Neus, perdó, la Neus, que és portaveu del Comitè en Solidaritat amb Palestina i que ha estat allà. Neus, com ha anat el matí al Carrefour?
Doncs la presència de les persones participants ha estat positiva perquè eren més d'una quarantena de persones, però malauradament ens han anat traient una a una i identificant a totes les que estàvem allà.
Per què heu anat al Carrefour?
Perquè volíem començar la jornada de vaga en un supermercat que denuncia que aquest supermercat financia el genocidi i, a més, bloquejar l'accés a consumir, no? Ja que és una jornada de vaga.
Han estat una quarantena de persones, se'ns deia, que han estat identificades. Com valores el seguiment de la vaga a la ciutat de Lleida en aquest cas?
Doncs molt positiu, perquè ara des de les 12 del matí, és a dir, no hem parat durant tot el matí, i ara a les 12 hem fet la concentració a Ricard Viñas, que hem replegat més gent, i la veritat que des del comitè no teníem la percepció que vindria tanta gent, així que ho valorem positivament.
Moltes gràcies, senyor, que vagi bé.
Gràcies, a vosaltres.
Doncs ara estem davant de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida, on recordem que a les 7 de la tarda hi ha una concentració, manifestació, prevista de forma general per tots els sindicats. Aquí continua aquesta manifestació recorrent, com diem, al centre de la capital del Segrià.
Molt bé, gràcies, Pere Joan, per aquest seguiment també.
Bon dia.
I a Tarragona s'han fet diverses convocatòries.
Entre elles la dels sindicats UGT i Comissions Obreres, però també el sindicat d'estudiants, que ha sortit de la plaça Imperial Tarraco amb la plaça de la Font com a destí final. S'hi han adherit més d'un centenar de persones. Les mobilitzacions s'han repetit a Valls i Reus, on també s'han organitzat alguns piquets. A les 6 de la tarda hi ha previstes noves mobilitzacions de nou a Tarragona, però també a Reus, entre d'altres. I aquest dissabte repetiran les manifestacions a Tarragona i a Tortosa.
Un quart i tres minuts de dues, encara en relació amb la guerra a Gaza. Afegirem que Barcelona ha posat en marxa el districte 11 amb un acord per ajudar a reconstruir la ciutat palestina de Ramallah. A Cisjordània l'han firmada els dos alcaldes, Jaume Collboni i Issa Kassis. Més endavant, la capital catalana signarà projectes de cooperació amb Gaza i també amb Betlem. Anem, doncs, cap a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Aquest acord entre Barcelona i Ramallah té quatre grans àmbits d'actuació per la reconstrucció. Són la planificació i el desenvolupament urbà, la gestió de l'espai públic i de l'aigua, la promoció econòmica i tecnològica i el desenvolupament d'activitats de tota mena, socials, culturals o esportives. Barcelona destinarà en total 1,5 milions d'euros a tot el projecte de districte 11 i tota l'expertesa dels seus tècnics, també l'ajuda de les entitats ciutadanes que ho vulguin. Jaume Collboni.
Nosaltres tenim una capacitat econòmica limitada, però el que sí que tenim és molta gent amb moltes capacitats, amb molts coneixements en l'àmbit sanitari, educatiu, d'infraestructures, d'urbanisme, que poden ajudar amb el seu coneixement al progrés de les ciutats palestines.
Collboni ha entregat a l'alcalde de Ramala, Isaac Assís, una figura d'un colom i una olivera, símbol de pau, i també ha dit d'arrelament. Assís ha agraït l'ajuda barcelonina, ha dit que permetrà precisament això, l'arrelament dels palestins a la seva terra, cosa que és, diu, també una forma de resistència a qui els vol fer fora i d'avançar cap a un estat palestí. L'alcalde de Ramala ha recordat que la seva ciutat dedicarà per aquesta ajuda a un carrer a Barcelona i també ha agraït la mobilització ciutadana a favor de Palestina.
Catalunya al dia.
Doncs una actualitat, la d'aquest 15 d'octubre, òbviament marcada per aquestes convocatòries de protestes, de vagues parcials o generals, en funció de qui les convoqui, per el conflicte entre Israel i Palestina, per la guerra a Gaza, però avui també seguim tenint un ull posat a les Terres de l'Ebre. La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de demà començaran a netejar les lleres dels rius i els sediments, i també ha avançat actuacions estructurals als barrancs de l'Ebre. Això ho ha anunciat fa pocs minuts, després de reunir-se amb els alcaldes més afectats pels aiguats de diumenge. I allà, seguint-ho, hem tingut l'Albert Cots i el Manel Sastre des de Tortosa. Manel, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Com ha anat aquesta reunió? Què en sabem?
Sí, de fet, és una reunió que encara dura. La consellera ha sortit fa només uns minuts per explicar alguns dels acords i dels comentaris que s'han fet durant la trobada. Una consellera que ha dit que, atenent les demandes dels alcaldes, demà mateix, com deies, ja entraran les primeres màquines a treballar en un dels barrancs per retirar sediments i arranjar-los en el pla d'emergència que s'ha establert de forma immediata.
Les màquines començaran a treballar demà des de Mas d'Enverge i aniran actuant des de l'emergència. El compromís és la retirada d'aquests sediments i també ens comprometem a anar actuant amb aquests sediments perquè és un dels punts més enllà de les lleres, doncs, que en el pas de l'aigua, doncs, poden tenir algunes dificultats.
Paneque també ha anunciat accions de revisió urgent per part de l'ACA en 67 barrancs de tot Catalunya i un pla director plurianual per l'arranjament integral d'alguns d'aquests barrancs en el que s'invertiran d'entrada 27 milions d'euros.
El dimarts a govern portarem un acord d'un pla director que recull aquests barrancs i l'import econòmic que ascendeix a 27,25 milions d'euros a desenvolupar en 5 anys per tal de donar solucions estructurals, ja no d'emergència, a l'àmbit de Terres de l'Ebre.
Pel que fa a la resta d'infraestructures, la C-12 s'espera reobrir i que sigui de forma provisional a les pròximes hores. I també s'ha començat a negociar amb l'Ajuntament de la Ràpita un conveni per tal d'arranjar els dos ponts afectats per les barrancades d'aquest diumenge.
Doncs la Generalitat recollint aquesta reivindicació, aquest toc d'alerta que llançava ahir l'alcalde de la Ràpita, dient que l'ACA s'havia de posar les piles. Sobre el terreny, Manel, com van les feines de neteja?
Mira, les feines sobretot se centren encara a la Ràpita i al Canà, els dos municipis amb més afectacions, on hi ha la majoria de dotacions en tasques d'ajuda, neteja, extracció d'aigua i fang, no només dels bombers, sinó també de desenes de voluntaris que s'hi han acostat. S'han acabat les tasques del sector de Godall i de Freginals. Segons l'inspector dels bombers, Oriol Corbella, avui també s'ha posat en marxa una nova zona d'actuació, les finques disseminades del terme municipal d'Amposta, on no hi havia emergències, però ara es vol veure, quan ha baixat el nivell de l'aigua, com han quedat aquestes finques i aquestes construccions disseminades.
En el sector de la Ràpita, en què hi ha 20 voluntaris coordinats per 6 dotacions de bombers, el sector del Canà, on hi ha 45 voluntaris i també estan coordinats per 6 dotacions de bombers, i ara, a més, obrirem un nou sector, que és el sector d'Amposta, perquè a Amposta, a tota la zona dels arrossars, hi havia disseminats de cases, masies aïllades, que ara, al baixar l'aigua, doncs podem accedir, doncs, a veure quin és el seu estat i també ajudar en tots els desperfectes que hi hagi hagut.
Malgrat que encara hi ha molts problemes en algunes carreteres locals i camins d'accés a zones agràries i agrícoles, avui les escoles i instituts ja han tornat a obrir, això sí, tret de l'escola Horta Vella de la Ràpita, que ho podria fer demà o divendres en funció de quan acabin les tasques de neteja, perquè va quedar molt afectada per l'aigua.
Des de Tortosa, doncs, Albert Cots, Manel Sastre, gràcies a tots dos. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs bé, tot just començar, us avançàvem que hi ha hagut una fuita de gas al carrer Natzaret de l'Hospitalet de Llobregat que ha obligat a desallotjar diversos veïns i una escola, fins i tot al barri de Santa Eulàlia. Els bombers també han ordenat el confinament i el desallotjament de pisos de les zones pròximes. I som ja des d'allà. Última hora, David Àngela, a l'Hospitalet. Bon dia, sembla que no hi ha persones afectades, però per aquesta fuita...
Hola, bon dia. Sembla que no hem de lamentar ni víctimes ni ferits. De moment, el que se sabem és que hi havia unes obres a la via pública, a la cantonada entre els carrers de Natzaret i de Blas Fernández de Lirola, que hauria provocat aquesta fuita de gas. Per tant, ha hagut de desallotjar els alumnes de l'escola Prat de la Manta i alguns blocs de l'entorn. Ara s'està instal·lant un campament de protecció civil per oferir suport a les persones que ho puguin necessitar. Però de víctimes no ens consten. Aquí s'han desplaçat diverses unitats del SEM i també de la Guàrdia Urbana i dels Bombers de la Generalitat.
Junts per Barcelona confirma que no donarà suport als pressupostos del govern de Jaume Collboni, que demà s'haurien d'aprovar inicialment a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament. El principal partit de l'oposició assegura que les propostes són continuistes i no aporten solucions als problemes crònics de la ciutat, com l'habitatge i la inseguretat. Ara mateix el govern municipal no té garantit el suport d'Esquerra ni tampoc dels comuns, Jordi Corbalan.
El president del grup municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha retret al PSC la nul·la la voluntat política, diu, de negociar els comptes amb la seva formació i ha acusat Esquerra de ser la crossa del govern de Jaume Collboni.
Es conformen amb un acord insuficient amb Esquerra Republicana i amb aparentar una disconformitat o una confrontació amb els comuns. Amb això no n'hi ha prou. A Jaume Collboni li pot semblar bé no anar sol i anar amb un soci que ja és una crossa, que el que fa és consolidar aquesta aliança i blanquejar el govern de Jaume Collboni.
Esquerra i els comuns han posat condicions al PSC per votar demà a favor de tramitar els comptes. En cas que prosperi la votació, encara s'hauran de seure a tancar els acords. En última instància, el govern de Collboni tindria l'opció de tirar endavant els pressupostos sotmetent-los a una qüestió de confiança, com va fer el primer any de mandat. El segon any del mandat va haver de prorrogar-los.
I ara una xifra, el 90% dels professors de secundària tenen problemes emocionals a causa de la feina. I la gestió de la diversitat a les aules és una de les principals causes d'aquest malestar. Així ho conclou un estudi fet des de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Girona, doncs, Núria Peraire, què més diuen del malestar dels professors?
Hola, bon dia. Doncs que el 90% pateixen problemes emocionals com l'estrès i per resoldre-ho, d'aquests, gairebé el 60% ho intenten solucionar per ells mateixos. Dels que busquen ajuda, la majoria consulten amics o companys. Ho explica l'autor principal d'aquest estudi, Àngel Guirado.
Molt bon alt percentatge dels docents no estan satisfets, tenen dificultats, els estressa la feina.
I quina dada donen sobre el problema que els suposa la gestió de la diversitat?
Doncs gairebé un 80% dels professors de secundària diuen que la gestió de la diversitat els afecta força o molt. I aquí la diversitat s'entén en un sentit ampli. La diversitat en el nivell d'aprenentatge, en la procedència dels alumnes, en el coneixement del català i també en relació amb els trastorns del neurodesenvolupament.
Converteix el professor en una persona que, disposant de molts coneixements, no pot motivar els seus alumnes i no sap com resoldre els conflictes que es generen en l'aula i, sobretot plegat, se senten indefensos. I això genera molt de malestar, no?
I una altra de les causes que els provoquen malestar doncs, són les ràtios elevades, és a dir, el nombre d'alumnes per classe. Segons Guirado, l'estrès que tenen repercuteix en una rebaixa de la qualitat educativa. I l'estudi també recull però propostes de millora. Per exemple, entre les mesures que els ajuden, doncs, quan hi ha millores en l'organització del centre i tenir un bon clima de treball.
Gràcies, Núria. I la residència pública de gent gran de Manresa, al barri del Xup, serà una realitat el 2028 i tindrà un centenar de places. Ho acaba d'anunciar la consellera de Benestar Social, Mònica Martínez Bravo, després de reunir-se a la capital del Bages amb l'alcalde i la plataforma en defensa dels drets de la gent gran. Manresa, Natia Dell, fa temps que està pendent aquesta residència, oi?
Sí, exacte, bon dia. Es tracta d'un equipament llargament reivindicat que està encallat des de fa temps. Avui el que s'ha anunciat és que l'Ajuntament cedeix en un solar de 5.700 metres quadrats a la Generalitat, que s'ha titulat titular del servei i que assumirà la licitació del projecte executiu i les obres. Per tant, són aquests primers passos administratius per tirar-la endavant. La consellera Martínez Bravo ha avançat alguns detalls més de com serà aquesta residència.
Hi estem valorant doncs, entre 4 i 5 petites unitats de convivència que al final seran entre 80 i 100 places depenent de les necessitats del projecte.
Josep Font, des de la plataforma de la gent gran que plega sindicats, veïns i entitats, han valorat l'anunci, però alerten que no es podran adormir pel que fa al calendari si volen complir amb els terminis.
Doncs és fruit de la lluita d'un pilot d'anys de molta gent. Dir-vos que hem demanat a la Generalitat agilitat. Ells tenen un repte, i el repte és que siguin àgils i pugui ser una realitat el 2028, com diuen.
El president Illa va anunciar durant el debat de política general que durant aquest mandat se'n faran 8 de noves residències a Catalunya, amb la creació de 6.000 noves places públiques. A banda de la de Manresa, també se'n faran a Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Reus, la Seu d'Urgell i dues a Barcelona.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs avui aquesta jornada de protesta contra la guerra a Gaza està entre les notícies més vistes al web i també a l'app del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia. Doncs sí, aquesta vaga general 15-O, manifestacions al centre de Barcelona, després un matí de talls viaris, ara dues columnes tallen la Gran Via, l'Avinguda Paral·lel en direcció a la plaça Espanya. Són les informacions que podeu llegir en aquest moment a la web i a l'app del 3catinfo. I també destaquem, com a més vista avui, obren un camí per rescatar una família aïllada des de diumenge en una masia de Freginal, a conseqüència de les pluges torrencials del diumenge a la zona de l'Ebre. L'avís es va rebre dilluns, però no es va prioritzar, diuen les forces de rescat, les forces de seguretat, perquè tenia llum i aigua, la família estava doncs bé, i per tant el que podreu veure aquí és el vídeo d'aquest rescat que l'han fet els bombers.
I fa un any no sé quina era la notícia més llegida.
Doncs era la Copa Amèrica. Concretament aquesta actuació que tancava la regata cultural de Josep Carreras i Sara Barres al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí.
Aquí la notícia era la més llegida perquè va estar una setmana al Passeig de Gràcia tancat.
Sí, del
15 al 22 d'octubre. Per tant, una afectació, imagineu-vos que és difícil que passi, doncs en aquella vegada va passar. Com també sabeu, la Copa Amèrica ja no es tornarà a fer a Barcelona, va deixar un impacte econòmic i de públic doncs molt per sota de les previsions. Mm-hmm. La següent edició serà el 2026, però no a Barcelona.
Molt bé, Marc, fins demà, doncs.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
I avui que fa 85 anys que la dictadura franquista va afusellar Lluís Companys, el govern i els partits catalanistes han reivindicat la seva figura per frenar l'auge de l'extrema dreta. A primera hora s'han celebrat les tradicionals ofrenes florals a Montjuïc, on Esquerra i Junts s'han tornat a enfrontar. Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Sí, el president Salvador Illa s'ha fet seus als valors que defensava Companys per reivindicar la convivència.
Necessitem optimisme, confiança i esperança per afrontar els nous reptes de Catalunya. Estem treballant per fer revitar la Catalunya de tothom i amb tothom, la Catalunya de la justícia social, la Catalunya que sap integrar, la Catalunya diversa i plural, la Catalunya oberta i europea.
I com sempre, els d'Esquerra han sigut els més matiners per homenatjar qui va ser el president del seu partit al mateix lloc i a la mateixa hora que va ser afusellat pel franquisme. Després que l'any passat s'anulés el judici contra Companys, els republicans avui han demanat formalment al govern espanyol que li faci un reconeixement polític. La número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemanya, ha acusat a Junts de flirtejar amb l'extrema dreta.
Podem donar cobertura a l'aposta reaccionària del que no ha estat mai Catalunya. O podem tornar al país, una nació determinada.
I el secretari general dels de Puigdemont, Jordi Turull, l'ha contraatacat pels seus pactes amb el PSC.
Quan nosaltres no entreguem les institucions catalanes aquells que les volen minoritzades, espanyolitzades, quan nosaltres no fem aquest pas, nosaltres també estem homenatjant el president Companys.
El president del Parlament, Josep Rull, ha defugit aquest cos a cos i ha lamentat que hi hagi partits a la cambra que reivindiquen el nazisme.
Non piandrai farfallone amoroso.
I això que sentiu és Les noces de Figaro, de Mozart. Avui aquesta peça dona el tret de sortida a la 38a temporada d'òpera a Catalunya, al Teatre de la Faràndula de Sabadell, i és una de les dues noves produccions d'aquest cicle. Valeria Ugareda, bon dia.
Bon dia, sí, i amb un objectiu clar, garantir els drets culturals i l'accés a la cultura, tot amb una programació de qualitat i ambiciosa. Sentim el director general de la Fundació Òpera de Catalunya, Òscar Lanuza.
Que sigui accessible
a nivell de preus, a nivell de comprensió, però també a nivell de posades en escena, fer servir un llenguatge que no renuncia a l'experimentar, que no renuncia a innovar, però que d'alguna manera busca connectar amb l'espectador que potser és el primer cop que ve una òpera.
També té l'objectiu de donar oportunitat als joves de casa. Escoltem la segona novetat del segle. I això és l'holandesa Rand, de Richard Wagner,
que es veurà al novembre, i l'any que ve ja seran produccions presentades anteriorment, Norma de Bellini i La Traviata de Verdi. Òscar Lanuza parla de com afronten la temporada que arrenca avui.
Les sensacions són molt bones davant de l'estrena, sempre amb aquesta coseta, no?, de iniciar una nova temporada, per una nova temporada que també és molt ambiciosa, que arribarà a moltes ciutats, que tindran moltes més cites, i per això amb molta il·lusió.
En total s'oferiran 49 funcions que passaran per 13 ciutats, entre les quals, a més de Sabadell, Barcelona, Vic, Reus o Granollers.
Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena, sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau, no vull perdre més el temps.
I aquesta és la Wineta i la seva inconfusible melodia de La Turra. Doncs bé, ella, també Figaflaues, Buós i Judit Nederman són alguns dels grups i artistes nominats a la 23a edició dels Premis Arc, que reconeixen els professionals de la música en directe. La gala de lliurament dels premis se celebrarà per primera vegada a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, és el primer cop que aquesta gala es fa aquí.
Hola, bon dia. Doncs sí, després de fer la majoria d'edicions a Barcelona i els tres últims anys a Lleida, ara aquest esdeveniment arriba al Teatre Tarragona el proper 19 de novembre. Raquel Bassas és la presidenta de l'Associació Arc de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.
Des de l'associació hem volgut, des de fa molt de temps, descentralitzar aquests premis, que al final són, per un cantó, la nostra festa, però també és una manera d'ensenyar a tot Catalunya el que s'està fent, la feina que fem, no? I intentar també, doncs, que la cultura es descentralitzi i pugui arribar i equilibrar una mica culturalment tot el territori. Per nosaltres és un plaer poder venir a Tarragona per això, perquè teniu, a més, una activitat cultural amb el tema de la música molt important.
L'anunci s'ha fet quan es feien públiques les nominacions per les 12 categories que reconeixen aquests premis. Per exemple, a l'artista o grup emergent, al qual aspiren Esbatlana, Pizzorines, Gavina MP3 o Uineta. A la categoria de millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o tradicional, hi ha els noms de Belén Bandera, Judit Nederman i Pau Figueres, Cambràs Quintet i Gravo. I pel que fa a la millor gira, hi aspiren Lia Cali, Figaflaues, Buos i La Fúmiga. La gala de lliurament dels premis la conduirà l'artista i comunicadora brenca Marc Rifoll i comptarà a més amb les actuacions de Lecoq, Flashy Ice Cream, Kelly Isaia i Oka 10.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues, el col·lectiu Ramaderes de Catalunya reclama al govern que aturi immediatament els sacrificis de tots els animals de les granges afectades i revisi els protocols d'actuació. Considera que és una mesura errònia i que no té el consens ni del sector primari ni la de la comunitat científica. Però des de la conselleria han respost avui mateix. Asseguren que s'estan fent el que marquen els protocols. Anem a Girona, Fèlix Martín. Amb les dades que tenim avui, quants caps de bestiar s'han de sacrificar?
Hola, bon dia. Doncs fent un càlcul ràpid, gairebé 1.500. Ahir la tarda es van detectar focus en 4 granges més de l'Alt Empordà i ja són 9. Només en aquestes 4 hi ha 781 animals. En una de sola, Palau Saverdera, tenen 575 caps de bestiar i els sacrificaran tots, malgrat que a la granja només 7 animals van donar positiu. Per això, des de Ramaderes de Catalunya, consideren que no és ètic ni sostenible sacrificar animals sans i per això exigeixen un canvi de gestió.
Doncs, i què proposen per fer front a aquesta plaga, a aquest contagi de la dermatosi nodular en bovins?
Doncs proposen que aïllin els animals malalts, els tinguin sota observació i que no es facin sacrificis massius i indiscriminats, perquè, siguin quines siguin les indemnitzacions, l'impacte és molt gran, i no només a nivell econòmic. Ho ha deixat molt clar avui en declaracions al Catalunya al Dia Maria Àngels Prat, del col·lectiu de Dones Ramaderes de Catalunya.
Estem perdent els negocis i explotacions que poder no remuntaran. Estàs perdent la dignitat també com a persona, perquè veure els teus animals massacrats allà, sacrificats a causa d'aquesta malaltia, això és insuperable. Costa molt poder veure una llum. El que demanem és que arribi la vacuna i que, en el cas de que sortís un positiu, se sacrifiqui aquell animal o s'aïlli o es faci un altre protocol que veure buits sanitaris.
Recorden també un estudi del sindicat Assaja del mes de juliol que conclou que la mortalitat de la dermatosi nòdula se situa entre l'1 i el 5% dels animals afectats. També exigeixen que tampoc té cap sentit destruir el pinso o farratge d'aquestes granges afectades.
I Fèlix, què hi diuen des del govern?
Doncs que estan complint els protocols i que no es pot fer això que demanen les dones ramaderes. El conseller Òscar Ordeig ha insistit aquest matí que estan vacunant els animals i que avui, precisament, ha d'arribar un segon lot d'injeccions que garantirà arribar a les 93.000 dosis per cobrir el 75% del bestiar de tota la zona perimetrada.
La normativa ens permet que un cop tinguem el 75% del radi de 50 quilòmetres vacunat, no haurem de fer buidats sanitaris. Per tant, cap aquí és cap on hem d'anar. És el que ens permet la normativa. Tant de bo la normativa i els científics diguessin que es pot fer d'una altra manera. Però s'ha de fer així. Què farem per compensar això? És, doncs, que allà on s'hagi de fer buidat sanitari, doncs fer unes indemnitzacions favorables i un acompanyament per recuperar el potencial productiu, especialment a les vaques de llet, que necessiten, doncs, molt de temps per tornar a recuperar.
I també ha alertat.
El pitjor que ens podria passar és que ens sortissin nous focus fora del radi.
Doncs, de moment, aquest és el posicionament del Departament de Ramaderia i Agricultura. 5 minuts, haurem arribat a 2:45. I us parlem ara del silur. Són una espècie invasora de peix que s'ha anat escampant per Catalunya en els últims anys. La seva proliferació ha fet que ara puguem trobar exemplars monstruosos en punts on el cabal del riu és baix, com el cas del riu Segre, al seu pas per Lleida mateix, on s'han arribat a capturar silurs que superen els 2 metres de llargària. Anem fins allà, Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, Estel.
Tot i que són un tipus de peix atractiu per la pesca esportiva, els experts recorden que són un problema greu per als ecosistemes.
Sí, així és. El silur es va introduir a l'Ebre, a l'embassament de Mequinensa, ara fa 50 anys. Des de llavors ha fet que moltes espècies autòctones acabin en regressió, com explica Carles Alcaraz, investigador de l'IRTA.
Sí que n'hi ha moltes en regressió. Sobretot les més afectades són les espècies autòctones de peixos. A la conca de l'Ebre serien el bar de l'Ebre, bagre i altres espècies que es troben també en perill crític d'extinció, com podrien ser, per exemple, la madrilla o espècies molt similars com altres esqualius.
I és que el silur és un gran depredador que pot arribar a menjar peixos, amfibis, però també aus i petits mamífers. És originari de l'Àsia Menor i està acostumat a aigües més gelades i això ha fet que aquí pugui arribar a mesurar més de 2 metres o pesar més de 100 quilos.
És un peix que és nord-europeu, de manera que està acostumat a aigües molt més fredes i en arribar aquí a Espanya el que troba són aigües molt més càlides, de manera que això li permet allargar el seu cicle de creixement i a més això pues, li permet assolir unes talles molt més grans que la seva distribució d'origen.
A l'aigua de l'Ebre, amb poc corrent, tèrbola i amb temperatura suau, ha trobat un medi molt favorable per reproduir-se. De silur, però, en trobem des de fa uns quants anys en altres rius catalans, com és el cas d'alguns trams del Ter i del Llobregat.
Doncs això que dèiem, que dels últims llocs on s'ha trobat un de molt, molt gran és el Segre, la ciutat de Lleida.
Sí, el va pescar Edgar Romera, un pescador aficionat molt habitual en aquesta zona del tram urbà del riu. El silur que va treure de l'aigua mesurava 2 metres i 12 centímetres. Tot i que no és una zona de pesca de silur, assegura que piquen sempre perquè el riu no està ple.
És inevitable, inevitable, que estar en el riu plagat de silurs no te'n pico cap. Llança reculls, que és el que es fa a l'espín, llança i recollir un esquer artificial, ja el pesquem sense plom, sense mort i com marca la normativa, però clar, al final és inevitable que un peix així s'ho menjo, perquè s'ho menja pràcticament tot. Està pescant amb culleretes de lú, que són culleretes de trutxa, i que et pica un silur de 1,50 m, 1,80 m.
I seguim parlant d'animals. Una iniciativa pionera aconsegueix millorar l'hàbitat del gall fer gràcies a l'impuls de la bioenginyeria del paisatge. Experts internacionals han visitat el projecte Cus Forest al municipi d'Esterri de Cardós, al Pallars Sobirà. Les actuacions han abastat més de 1.000 hectàrees i han permès obrir clarianes que afavoreixen la llum al bosc i l'aliment d'aquesta espècie. Esterri de Cardós, Pau Rovira, bon dia. Què s'hi ha fet exactament?
Hola, Estel, bon dia. Doncs es tracta d'un projecte de bioenginyeria del paisatge
impulsat per la Fundació Boscos de Muntanya i que s'ha validat durant la visita d'experts europeus que estudien si es pot replicar en altres zones dels Pirineus. L'acció principal ha estat l'obertura de clarianes, que ha generat fusta per obres de bioenginyeria en una carretera propera i a la vegada ha millorat les condicions per al gall fer, una espècie en perill d'extinció. Ho explica el responsable del projecte, Andreu González.
Hem anat al bosc i en zones on hi ha molta fusta, molts arbres, que donen molta fusta o molta ombra, que això el gall i a les gallines i els pollets els està dificultant la vida, hem obert clarianes i aquestes clarianes, aquesta fusta, l'hem aprofitat per utilitzar en aguantar una carretera, que és una carretera aquí del municipi d'Esterri de Cardós.
Els experts internacionals, com Claude Novoa, aposten per ampliar les actuacions a tota la vall i no centrar-les solament al municipi d'Esterri de Cardós, ja que la recuperació del gall fer, recorden, no depèn només de l'hàbitat, sinó també de factors com el clima, la depredació o l'accés d'herbívors.
Però per tenir un efecte global al nivell de la població, s'hauria de fer una ampliació de les actuacions a tota la vall. De moment, l'objectiu és de mantenir un hàbitat favorable, perquè el manteniment de la població és un procés molt, molt complex. Pots tenir hàbitats molt favorables i una població que continua de minvar. Per què? Perquè és una qüestió, pot ser de clima, pot ser una qüestió també de depredació. És a dir, que tot això és un conjunt de factors que poden influir sobre la tendència de la població.
A Catalunya només en queden uns 800 exemplars i la seva població ha caigut fins a un 70% en algunes zones del Pirineu.
I atenció amb això perquè l'Ajuntament de Terrassa ha prohibit que el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de la ciutat doni gats negres en adopció fins passada la castanyada. Això per què? Doncs perquè hi ha perill que es facin servir aquests animals en activitats relacionades amb Halloween o com a complement en disfresses vinculades a la bruixeria. És una mesura que respon a denúncies que en aquest sentit han presentat entitats animalistes, tot i que no hi ha proves concretes d'aquest tipus d'accions de maltractament animal. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia. Sí, el consistori ha fet una interlocutòria d'urgència amb l'objectiu de no posar en perill la vida dels gats negres després que algunes entitats animalistes de la ciutat hagin denunciat la possibilitat que els gats s'utilitzin, per exemple, com a complement de disfresses i després els abandonin. Això és el que explicava al matí de Catalunya Ràdio Noel Duque, regidor de Benestar Animal de Terrassa.
El moviment animalista es mou, parla i el que sap és que hi ha constància en altres localitats pues, de restes de gats en contextos que poden indicar que hi ha un ritual. Ja no és només que facin un ritual macabre per Halloween, és que adoptis un animal per moda, que després l'abandonis, que el maltractis o que el vulguis per decorar la teva casa en aquestes dates.
Doncs, segons Duque, algunes protectores haurien detectat que en aquestes dates es fan peticions especials d'adopció.
Tenim constància de que ha crescut la demanda durant aquestes dates. Ja sabem que la moda i els animals, per desgràcia, van de la mà. Moltes persones adopten un gos o un gat per temes estètics que no tenen res a veure en incorporar un altre membre nou a la família, estimar-lo i cuidar-lo. No? Llavors, quan algú ve amb una demanda explícita de que vol un gat negre o vol un gat blanc, per aquestes dates, pues, han saltat les alarmes i a les entitats també.
Aquest tipus de pràctiques podrien suposar un delicte en base a la Llei de Protecció dels Animals. La prohibició que ha imposat l'Ajuntament de Terrassa s'acaba l'1 de novembre i a partir de llavors les entitats també podran oferir en adopció o acollida gats de color negre.
Catalunya al dia.
Dotze minuts i les dues del migdia. Doncs amb aquests acords d'aquesta cançó de Sant Josex, d'aquest cantautor bisbalenc de la Bisbal d'Empordà i també arquitecte, avui ens traslladem una mica cap allà, ens traslladem a l'Empordà, continuem descobrint receptes patrimonials i en perill d'extinció amb la Paula Molés. Paula, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel, com
que
estem?
Que també podrem escoltar, molt bé, que també podrem escoltar cada diumenge a la una del migdia a un restaurant caníbal a Berlín. Avui, com us dèiem, comarques gironines amb un plat empordanès, molt estimat, però poc cuinat, parlem de la poma farcida, també coneguda popularment com poma de relleno.
Poma de relleno, exacte. És un platillo de l'Empordà, una recepta ancestral, que a més és molt curiosa perquè és d'aquelles que no es pot tastar ni es pot fer en qualsevol moment. És a dir, ha de ser en una època concreta de l'any. I això va de, ara farem dentetes i la gent dirà, vaja, home, aneu una mica tard. Doncs sí, disculpes des d'aquí, però bé, això va de mitjans d'agost a mitjans de setembre. És a dir, gairebé arribem. És a dir, de Santa Maria a Sant Ferriol, una
això
mica
m'agrada
perquè...
molt, els calendaris en funció del santoral, m'encanta.
Sí, és un plat de festa major. I per què, no?, es preguntarà la gent. Home, per què es fa aquesta poma de relleno només en aquest període de temps? Doncs perquè per fer aquest plat es necessita una poma molt, molt especial, una poma concreta que es cull just en aquesta època de l'any. És la poma verda d'Onzella, es diu així.
Poma verda d'Onzella. Va, exacte. I com es cuina aquesta poma verda d'Onzella? En què consisteix aquest plat?
Exacte, dèiem que és una poma farcida, no?, estofada i farcida de carn. És una recepta complexa, perquè implica 3 dies de feina. Ara ho explicarem. Quina és la particularitat del plat? Doncs que hi ha carn, hi ha poma, hi ha sucres per aquí, ara ho veurem. És a dir, combina dolç i salat, el que es coneix en cuina catalana com el dolç salat, no?, que és, de fet, un dels nostres trets diferencials, que hi ha en tronca amb l'edat mitjana, on es cuinaven moltíssims plats amb dolç salats, alguns encara els tenim, el famós pollastre a la catalana, que porta prunes, orellanes i pinyons, no? Molta gent, clar, què passa amb això? Que no la sap ben bé on ubicar, però això què és, no? És un plat, és un postre...
On ho posem, no? On, en el menú, on ho posem?
Els que sí que ho tenen clar... On la posen són els senyors del Motel Empordà de Figueres.
Home, família Subirós, no?
Exacte, un temple de la cuina catalana. Allà la fan i nosaltres li hem preguntat al seu cap de cuina, que és el Jordi Subirós, per què les fan les pomes de relleno i si les continuaran fent en un futur.
Les pomes de relleno les fem perquè és un plat d'aquí de l'Empordà, és un plat de territori, de cuina de país. El continuarem fent? Sí. Nosaltres ara mateix tenim... el productor de pomes, que es fan aquí a Riumors, que ho fan Joan. Tenim la recepta, que és una recepta que en altres cases doncs, potser ho fan amb botifarra dolça, nosaltres ho fem amb barreja de carns, i el més important és que tenim clients que ens ho demanen. És un plat que fins que no faig alguna d'aquestes tres branques, doncs continuarem fent.
Encara hi ha esperança, Paula. Sí. Hi ha gent que ho demana.
És curiós, no? Em deia, sí, la gent em truca i em diu, ja teniu les pomes del relleno, cosa que no passa en cap altre plat del motel, eh? Vull dir, sí.
Doncs, escolta, l'altre dia que parlàvem justament d'això, de la importància dels restaurants per preservar aquestes receptes més tradicionals, aquestes que estan en perill d'extinció, als restaurants, però i a les cases, a l'Empordà, es cuina aquestes pomes de relleno?
Sembla que es fa poc, per no dir gens allò, en alguna caseta. El Jordi explicava que a ells els hi consta molt, a molt poques cases que això es faci. Però cal mencionar, i ell puntualitzava amb això, és important, mencionar la feina que han fet les dones de Vilabeltran, que han fet una feinada perquè no es perdi la poma de relleno. De fet, elles, les dones de Vilabeltran, una població de l'Alt Empordà...
Sí, fa la jubertia de l'estiu.
Exacte, doncs es van ajuntar per fer la Fira de la Poma de Relleno, que han anat canviant de nom, però es fa des de l'any 2000, déu-n'hi-do, i la van celebrar fa uns dies i han mantingut encara aquesta essència i la gent les compra, en fan centenars de pomes de relleno. Havíem dit que és un plat particular, que costa fixar-lo, no? Es pot servir de diferents maneres. Si et sembla, escoltem què ens diu sobre això el cuiner, el Jordi Subirós.
Freda, calenta? Nosaltres la servim calenta. Es pot menjar freda? Sí. Recomanable, el gust del consumidor. És un plat especial, és un plat amb gustos de dolç, salat, carn, fruita... s'ha de provar.
M'agrada que diu, s'ha de provar perquè em confessa que hi ha gent que és fan de la poma de relleno i altres que no la poden ni veure.
És que aquest contrast de gustos, jo ara tampoc no sabria si em vindria més de gust de primer, de segon...
Ells ho fan com un prepostre, és a dir, just abans del postre.
No és una mala opció.
Per cert, que aquesta recepta la trobeu, si algú té curiositat, amb un llibre que s'acaba de reeditar, ha sortit aquesta setmana, Les receptes del Motel Empordà, de Jaume Subirós, editat per l'editorial Calígraf, on trobeu aquesta i moltes altres receptes del motel.
Paula, molt interessant avui aquestes pomes de relleno, recepta típica de l'Empordà. D'aquí 15 dies, més receptes en perill d'extinció. Gràcies.
I tant. Adéu, Marcel.
Catalunya al dia.
Esports.
Doncs vinga, anem pels esports ara. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Frenkie de Jong renovarà avui amb el Barça fins al 2029.
El migcampista neerlandès de 28 anys, que acabava contracte el 30 de juny de l'any vinent, firmarà per 3 temporades més amb el club blaugrana. L'ampliació de contracte de Jong s'oficialitzarà aquest migdia en un acte que està en marxa a aquestes hores. Pel que fa a l'equip femení, les de Pere Romeu defensen el lideratge a la Champions aquest vespre a les 9 al camp de la Roma, amb la baixa d'Eva Peyor. Del duel contra l'equip italià en parla la portera blaugrana, Cata Coll.
Crec que hem de jugar el nostre futbol, el nostre joc, ser precises, fer un partit de 10, d'excel·lència, per dur aquesta victòria cap a Barcelona. Crec que l'equip està més motivat que mai, ens encanta aquesta competició.
La TDG del Roma-Barça el transmetrem per l'antena digital a partir de 8:45.
En bàsquet, victòria dels dos equips catalans en competició europea.
El Barça va guanyar davant del Maccabi de Tel Aviv Israelià en la quarta jornada de l'Eurolliga masculina, 71-92, en un partit disputat a Belgrat. En parla el tècnic blaugrana Joan Peñarroya.
Hem tingut nivell defensiu, hem tingut intensitat i a partir d'aquí doncs, hem dominat el partit, ens ha permès jugar més sueltos en atac i hem fet una primera part en la qual doncs, hem deixat una mica el partit engestit, tot i que era important també a la segona part no sortir relaxats i crec que l'equip està força bé.
També va guanyar el Joventut de Badalona la FIBA Champions League davant del Hapoel Holon israelià per 65-81 en un duel que es va jugar a Hongria. Dani Miret és l'entrenador de la penya.
It was a very tough game.
Ha estat un partit molt dur, enfront d'un equip molt talentós que té una identitat molt diferent que la nostra. Crec que hem controlat, no el partit sencer, però sí que hem fet un bon partit en general, sòlid.
Overall, we did a good game, solid game.
Avui el Baxi Manresa completarà el triplet de duels entre equips catalans i israelians. A 8:45 rebrà porta tancada el Hapoel de Jerusalem, tècnic assistent del Baxi, Nacho Juan.
Pues el equipo está animado. Evidentemente, el poder construir desde la victoria es mucho más fácil. Estamos intentando asentar y consolidar ese nivel de confianza para seguir profundizando en conceptos, pero sobre todo asentando esos básicos fundamentales para el resto de temporada.
Ple de victòries també per als equips d'hoquei patins de la demarcació de Tarragona.
El Reus Deportiu és el líder de la classificació després d'aconseguir ahir la quarta victòria consecutiva. Els de Jordi García es van imposar a la pista del Ribes per 1-5. El tècnic roig i negre creu, però, que és massa aviat per donar-li importància al lideratge a la Lliga.
Bueno, no, la veritat és que no m'he mirat la classificació ni una sola vegada des que hem començat, ni me la miraré avui. El que intento és anar afrontant el següent repte que tenim i ara pensar en el Barça, que és el partit que tenim dissabte. És anecdòtic, això hi ha play-off. El que hem d'intentar és sumar el màxim de punts possibles per classificar-nos com més aviat millor per la Copa del Rei, que és l'objectiu que tenim ara. I ja està, no és gens important que siguem líders, no serveix per res, absolutament per res.
Pel que fa al Calafell, l'equip de Guillem Cabestany va guanyar ahir el Sant Just per 5-3.
Content i penso que hem fet avui, després de la dura derrota de diumenge, hem fet bastants minuts molt bons, sobretot a la primera part penso que hem fet 15-18 minuts molt bons. No sé el Sant Just, però a nosaltres el partit del diumenge se'ns ha notat els trams finals de la primera part i encara potser una mica més el tram final de la segona. I la segona ens fan el gol només començar, que podíem tremolar una miqueta, però de seguida hem reaccionat bé. Tram final de partit, hem jugat amb una mica massa d'alegria i s'ha de saber tancar el partit bé.
Altres resultats de la quarta jornada de l'Hockey Lliga Masculina a destacar. Barça 3, Liceo 5, Alcoi 4, Caldes 1, Massanet 3, Voltregà 5, Cerdanyola 3, Noia 2.
En handbol, el Granollers va perdre en el debut de l'equip a la Lliga Europea.
26-31 davant l'Arus danès. Antonio Rama és l'entrenador de l'equip ballesà.
Penso que no hem estat encertats, sobretot no hem estat reconeixibles, no? Fins i tot amb el joc. Hem estat molt lents, quan desbordàvem no acabàvem d'acabar de superar del tot, ens quedàvem a mitges, teníem sensació de que ens faltava, no?, una miqueta més.
Avui jugarà el Barça a la Champions, ho faran una pista inèdita, la del Pelister Macedònia, en partit de la cinquena jornada de la Lligueta. I l'agenda esportiva ens porta a parlar de waterpolo. Avui a 8:45 el Club Natació Sabadell rep l'Atlètica Barceloneta en la primera jornada de la Champions masculina. Un quart d'hora més tard, a 9:45, es disputarà el partit de primera jornada de Lliga Femenina, pendent entre l'Horta i el Sant Andreu. I a 9:00, però ja corresponent a la segona jornada de la Lliga, Sant Feliu, Barceloneta.
Catalunya al dia,
amb Estel Batet.
I avui, que fa 85 anys que van afusellar Lluís Companys, us recomanem la visita al centre d'interpretació dedicat a la figura del president de la Generalitat. És el poble on va néixer, a Tarròs, a l'Urgell. És un lloc de memòria històrica que té la missió de divulgar la biografia, el pensament polític i el context històric i cultural de Lluís Companys i Jové. Hi trobareu una exposició permanent, també audiovisuals, taules interactives i documentació, a més d'una biblioteca. Centre d'interpretació Lluís Companys, al Tarròs. Obren de dijous a diumenge. I fins aquí el Catalunya al dia d'avui, un programa que fem possible a les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la SOTS edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario avui al control central. Gràcies per acompanyar-nos i tornem demà a la una del migdia.